Bon dia a tots i totes. Anem a començar la roda de premsa, la que us hem convocat per plantejar el posicionament de les entitats davant de l'aprovació del nou reglament de funcionament dels centres d'internament d'estrangers que va ser aprovat el passat divendres. En aquest acte, que tractarem de ser breus, però intervindrem els diferents companys que estan a la taula. En primer lloc, parlarà el Mustafa Arsí, de l'Espai de l'Immigrant. Després parlarà la José Peñín, de Sorracisme. Abans de la seva intervenció repetiran el seu nom i l'entitat de la que parlen. Continuarà el José Ordóñez, de la Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Seguirà la Marina Gallès, de l'Associació Catalana pels Juristes d'Estrangeria. I després acabarà el doctor Héctor Silveira, de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans. I finalment parlaré jo, Cristina Fernández, des de Tanquem els CIES. La composició d'aquesta taula es motiva perquè considerem que som parts directament implicades amb el que succeeix amb aquest reglament. Som entitats entitats que treballem per la defensa dels drets humans, som entitats que treballem per la defensa dels drets de les persones immigrants, en contra del racisme, i entitats que treballen directament des de les comunitats de migrants. I el nostre posicionament, clarament i directament, és que el que pretén fer el govern amb aquest reglament no és contrari a allò que nosaltres defensem. El que pretén aquest reglament és, d'alguna manera, regularitzar allò que s'està produint a la pràctica en els centres d'internament, que són les vulneracions de drets. Les entitats, les ONGs que treballem per la defensa d'aquests drets, entenem que això no s'ha de regular, que els centres d'internament s'han de tancar, i a més volem posar de manifest que, si bé el discurs del ministre d'Interior és que per fi les entitats tindran accés als centres i podran entrar-hi, entenem que aquest accés no s'assegura mitjançant la concertació de contractes per prestar serveis en els centres. Les entitats que estem en aquestes taules, el nostre paper és monitoritzar els centres, denunciar les vulneracions de drets i estar alertes per saber què és el que passa dintre. Cedeixo la paraula a les meves companyes i finalment acabaré jo anunciant properes mobilitzacions i propers actes en aquest sentit.
Sí, perdó.
Bon dia a tothom.
Si pots.
Primerament, m'agradaria dir que som un col·lectiu aquí a Raval, som un col·lectiu clandestí més aviat. Estem en un lloc ocupat perquè no hi ha recursos suficients per poder demanar. Tampoc nosaltres no pensem, la nostra filosofia bàsica no pensem demanar ni res. O sigui, la filosofia bàsica nostra, de l'espai, és treballar pel sistema fora del sistema, amb dos peus fora del sistema. Bueno, som aquí i fem les tasques que puguem, entre la qual hi ha l'atenció sanitària, els immigrants sense papers, i els migrants amb papers, i fins i tot els autòctons. O sigui, som per tots els col·lectius. Parlem d'aquest decret, és un decret més contra els drets humans. I com hi hagi més decrets, quan un estat treu més decret, llavors ja podem sospitar de la democràcia d'aquest estat. I Espanya en 3 anys va treure 30 decrets lleis, i això és molt greu per una democràcia. I quan parlem dels drets humans, El tema de la immigració és molt susceptible a aquest tema. Llavors, des del col·lectiu, òbviament, per descomptat, com tots els col·lectius, rebutgem taxativament aquest decret. És antidrets humans i, òbviament, estem en contra d'aquest camp de concentració que és el CEI, on els drets es confonen molt amb els fets. El camp de concentració només el tenim a la història, en els camps de concentració nazis i els camps de concentració de la República del Weimar contra els drets fonamentals més bàsics de les persones. En aquests centres del CEI fa olor d'una pèrdua enorme dels drets humans més bàsics, on els immigrants no poden tenir ni accés a l'assessorament ni a jurídic ni a la garantia bàsica d'un judici o d'una gestió administrativa correcta. Llavors, en aquest cas, hi ha hagut un cas que és d'un noi que era al col·lectiu nostre, que es diu Lai. Aquest Lai ara està a Madrid, a Lucce, i està esperant la deportació cap al Senegal. És un cas de centenars de casos que hi va haver. Centenars de casos que hi va haver per la culpa del desallotjament il·legal totalment de la nau, del poble nou, on l'Ajuntament de Barcelona hi té molta culpa per fotre fora aquesta gent. Òbviament, altres col·lectius que van prometre negociar i prometre coses que no poden assolir pels immigrants, llavors tots va ser una complexitat entre els col·lectius i l'administració per l'altre cantó. Llavors, el LAI és un dels 300 nois que van quedar al carrer, el van detenir, el van imputar sense justificació. I ara està esperant la deportació. Deportació on hi ha la complexitat també d'unes companyies aèries que estan guanyant també calés gràcies a això. Això per un cantó, aquí a Espanya. El règim marroquí també és un col·laborador d'aquesta violació dels drets humans. Jo sóc d'allà, sóc de Tànger, i sé que està fent allà a un règim com és el marroquí. Quan necessiten diners, pressionar la Unió Europea perquè els donin més diners. O sigui, les persones que hi ha africans sempre estan utilitzat per demanar més diners per protecció, per frenar-los, etc. Llavors, sigui aquí o allà, hi ha violació de drets humans enorme. Nosaltres, a través de l'espai d'immigrants, fem el que puguem per poder denunciar aquesta realitat dura i que molta gent, amb la crisi, no en vol saber res. Molta gent, ara mateix, un immigrant és un delinqüent, és il·legal, segons la llei, i que és una persona no està ben rebuda aquí, en aquest moment, en aquesta societat. Llavors, el que volem nosaltres és aclarir, no som assistencialistes per res, no som proteccionistes per res, volem tractar amb aquestes coses, que nosaltres volem treballar amb l'immigrant junts, peu a peu, per reivindicar els drets més bàsics. Llavors, en aquest cas del sí, farem el màxim per poder col·laborar amb aquelles entitats que nosaltres veiem que realment estan lluitant pels drets dels africans i drets humans més bàsics en aquest sentit. És això.
Segueix la José Peñín de So Racisme.
José Peñín. Peñín, de So Racisme Catalunya. Bé, des de So Racisme Catalunya, unes idees molt bàsiques. En primer primer moment, en el primer punt, volíem desmentir l'acord o el consens que s'ha dit que hi havia amb les entitats no governamentives en aquest reglament. Com un exemple, doncs, dir que com a Federació Estatal de Surracisme formem part d'una plataforma que es diu Que el Derecho no se detenga en las puertas de los CIEs. El 2012 vam entregar un extens document amb propostes per incloure en el reglament i no s'han inclòs. I com aquestes són tantes altres peticions que veiem que s'han fet arribar als responsables i que en cap moment s'han tingut en compte. No només és que no hagin tingut en compte la veu de les entitats socials i de les entitats que lluitem pel dret de les persones, sinó tampoc han tingut en compte peticions com ara el Consejo General del Poder Judicial, que el desembre del 2012 també va emetre les seves peticions i que no s'han tingut en compte. Com ara el tema referents a la privacitat de les queixes de les persones internes o les revisions i intervencions personals, en el moment que no es delimita en quin moment es podran fer i fins a quin punt. I a més, denunciem com un fet que ens considerem que és greu, que en molts punts del text pensem que hi ha normes que poden entrar en contradicció contra els drets constitucionals. En aquest sentit, fets tan greus com ara que es puguin privar de llibertat a menors o a persones vulnerables, que es puguin fer nous ingressos per causes diferents en el fet de que entra en constitució contra la mateixa llei d'estrangeria i la mateixa Constitució, o especialment greu també el tema que exempta d'aquestes normes a les sales d'inadmissió, convertint-los en espais fora de cap control judicial. Són només alguns dels detalls que volem remarcar per destacar la nostra oposició i, òbviament, doncs, com comentaven en el principi, que la vulneració dels drets humans no es pot legitimar i no es pot regularitzar. No. Ja està.
Continua
Sí? Mireu, el que José Javier Ordóñez, de la Comissió de Defensa dels Drets Humans del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Mireu, el que es tracta d'aquest reglament és de regular, en el fons, un règim de privació de llibertat de persones. I quan parlem de privació de llibertat de persones no estem parlant de poca cosa. Això no és una broma. I de la lectura del reglament sembla que el govern no s'ha pres seriosament aquest règim de privació de llibertat. El reglament no s'ha pres seriosament amb tota l'entitat que és un CIE. No s'ha pres seriosament. I diré quatre coses. Quatre detalls trets del reglament perquè veieu que no és seriós i que no estem parlant de reglamentar un règim d'estada més o menys amb certa llibertat, no, és un règim de privació de llibertat i això significa que s'ha de tenir molta cura de com es regula. Mireu, ho ha dit la José, l'article 1 paràgraf 4, ja comença en el primer article del reglament, fa la constatació de que les persones vulnerables podran ser internades i per tant expulsades del territori espanyol. Les persones vulnerables, segons aquest reglament, fixeu-vos quines són: menors d'edat, persones discapacitades, persones grans, ancianos, diu, dones embarassades, pares sols amb fills menors d'edat, persones que hagin patit tortura, que hagin patit violació, que hagin patit altres formes greus de violència psicològica, física o sexual. Clar, us adoneu de que en el fons està dient, està posant en un paper, està publicant al BOE una pràctica que de fa anys les entitats de denúncia de vulneració de drets fonamentals estaven dient. que persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb malalties mentals, persones en minories d'edat dubtoses, estaven sent expulsades a través d'internaments en el CIE. Doncs ja no hi ha vergonya per posar-lo al BOE, a l'article 1 del reglament. Jo crec que això no es prendre seriosament un règim de privació de llibertat. Perdoneu. Segon aspecte. Les sales d'admissió. Quan per fi estaven contents, entre cometes, de tenir una regulació dels centres d'internament, d'aquests centres de detenció de persones estrangeres, resulta que la disposició addicional primera del reglament exclou expressament l'aplicació d'aquesta regulació a les sales d'admissió. Tenim una a l'aeroport del Prat de Barcelona. Doncs, ara que estàvem satisfets de que per fi teníem aquesta regulació, doncs ens trobem que, vaja, seguirem tenint un espai fosc, un espai amagat a la regulació, a la tutela judicial, a la tutela de les entitats, a la tutela de la societat civil. Malauradament. Tercer punt. També la disposició addicional segona, perquè veieu que no es prenen seriosament el règim de privació de llibertat en què consisteix un CIE. Diu, a més, en un text, diguéssim, molt elaborat, que aquest reglament no suposarà cap despesa econòmica pressupostària, que no hi haurà cap increment de despesa pública arran de la publicació de l'entrada en vigor d'aquest reglament. Si llegim l'exposició de motius, el preàmbul d'aquest reglament, ja es diu que el CIE demana una profunda reforma. Una profunda reforma. Jo, si em pres seriosament una profunda reforma d'un règim de privació de llibertat de persones, faré alguna cosa a nivell econòmic, a nivell de qualitat de la formació de les persones que fan la custòdia, a nivell quantitatiu de les persones que fan la custòdia, a nivell qualitatiu i quantitatiu dels serveis que oferirà els CIEs a partir d'ara, però si no hi ha cap previsió pressupostària, jo entenc que no es pot prendre seriosament aquest reglament. Perdoneu-me. I a nivell de... per acabar, nosaltres, jo parlo de part de la Comissió de Defensa del Col·legi, som advocats, som juristes i creiem que hi ha un aspectes de manca de legalitat. Un reglament ha de tenir sempre a l'horitzó, sempre damunt d'ell, la llei orgànica d'estrangeria i altres lleis orgàniques en relació amb l'estrangeria, per exemple, la llei orgànica de protecció internacional, la llei de refugi i asil. I creiem que aquest reglament no desenvolupa, sinó que degrada la majoria de drets que les lleis orgàniques estaven reconeixent. Hi ha una degradació a la reglamentació, al desenvolupament reglamentari d'aquests drets que estan reconeguts a les lleis orgàniques i també, clar, a les directives de la Unió Europea. Això és tot, gràcies.
Vale. Continua el doctor Héctor Silveira. De l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans, una entitat que des de fa més de 10 anys que està tractant i analitzant què signifiquen aquests centres d'internament.
Bien, buenos días. Dos cosas previas. Este acto lo deberíamos haber hecho hace 29 años, ¿verdad? Cuando se aprueba la primera ley de extranjería del año 85, que introduce los centros de internamientos como espacios de privación de libertad de las personas extranjeras que van a ser expulsadas o que se pretende expulsar. Por lo tanto, casi 30 años después. ¿He calculado mal? Pues casi 40, pues no sé, casi 40, bien. Otro aspecto importante, como ya se ha dicho, es que aún quedan muchísimos espacios en el Estado español sin regular, ¿de acuerdo? Por más que luego valoraremos este reglamento en concreto, que es todo lo que está pasando en los centros, en los puestos fronterizos, en los aeropuertos, en los puertos, otros lugares de entrada, donde sigue habiendo miles, centenares de personas privadas de libertad y sin ninguna normativa, sin ningún tipo de instrumento jurídico que nos permita afrontar la protección de estas personas y garantizar sus derechos. Por tanto, sigue habiendo, y este reglamento en realidad no se echa para atrás, no mejora, múltiples espacios, decenas de espacios donde, como se ha dicho antes, siguen siendo agujeros negros del Estado de Derecho. No debería ser un reglamento, debería ser una ley orgánica. Lo que nosotros entendemos desde el observatorio es que cuando se priva de libertad a una persona, las normas que tienen que, normas, garantías que tienen que regular lo que van a ser las fuerzas del orden, lo que van a ser los distintos actores que participan en estos procedimientos, jueces, fiscales, abogados, organizaciones sociales que intervienen en estos procedimientos, tienen que estar regulados en una ley orgánica, porque es privación de libertad, no en un reglamento, en una norma que elabora el gobierno de turno en función de una serie de principios y criterios que, como luego veremos, suponen un retroceso importante en el Estado de Derecho. Es verdad que toda regulación jurídica, toda norma, es mejor que lo que no haya norma. Lo que pasa es que hemos de ver qué es lo que dicen estas normas, ¿verdad? Siempre es mejor tener instrumentos para que la persona que está privada de libertad pueda decir: yo tengo derecho a, está puesto en esta norma escrita, usted tiene que cumplir con lo que dice esta norma, y luego el abogado o las personas, las organizaciones, jueces, etcétera, que estén interviniendo, estén supervisando ese procedimiento de expulsión, entre otros, tengan instrumentos para poder mejorar, garantizar mejor, incluso el propio afectado, ¿verdad? La propia persona pueda actuar con más derechos y garantías frente a aquellos que están tomando decisiones en su privación de libertad. Muy rápido, porque sé que no me van a dejar tiempo. Críticas a este reglamento. Es un reglamento que retrocede en el Estado de Derecho. A pesar de la incoherencia, es un reglamento que regula derechos, que regula procedimientos, que otorga una serie de potestades, entre ellas, y de derechos y garantías al extranjero, pero que no mejora la situación que teníamos hasta ahora, sino que nos echa para atrás. Tres, cuatro cosas básicas y luego, si queréis, podemos hablar más cosas en el debate. La atención sanitaria no queda garantizada, claramente. Era una de las principales demandas, sobre todo por el fallecimiento, después del fallecimiento de estas personas, precisamente como consecuencia de una muy mala atención sanitaria, deficiente atención sanitaria. Eso es un paso, digamos, atrás. Eso es un límite y una deficiencia gravísima de este reglamento. No se les garantiza el libre acceso a un sistema sanitario público, a tener una atención médica a las 24 horas del día. No la tienen. Segundo aspecto importante que no afronta y que es gravísimo que no afronte el reglamento es la entrada en el CIE. La expulsión es una sanción excepcional, la sanción ordinaria es la multa. Tendría que ser la multa y, por lo tanto, al ser una sanción excepcional, debería estar regulada esa excepción. Debería estar contemplado cuando realmente las autoridades, un juez, etcétera, entiende que esa persona, valorando las circunstancias concretas, como se viene diciendo hace años, de esa persona, deberá estar privada de libertad en un centro de internamiento. Que no se haga esto y, por lo tanto, se deje la puerta abierta a que puedan estar privados de libertad menores, mujeres embarazadas, personas extranjeras con deficiencias importantes a nivel psíquico que necesitan atención sanitaria, atención especial, es muy grave. Tercer aspecto importante, son centros de privación de libertad regulados y dirigidos por la policía, cosa que no debería ser así. sigue siendo la policía la que manda, la que determina el funcionamiento de esos, el que determina todo el tema de la permanencia de la persona privada de libertad en el centro. No hay un juez que realmente, no hay una institución que realmente actúe como un defensor de los derechos y por tanto supervise los derechos y garantías de esas personas. El día a día del extranjero sigue en manos de la policía. Es verdad, hay que decirlo, que la función asistencial se contempla que pase a estar ejercitada por empleados públicos ajenos a la policía. Sí, es verdad, eso se contempla. Bien, eso es, bien, ese sí que es un paso adelante. Que no sea la propia policía la que esté haciendo la función asistencial. Pero bueno, ¿qué más grave? Otro tema grave es que se contempla expresamente la posibilidad de que la policía, a diferencia de ahora, lleve armas de fuego dentro del CIE. Eso también es un retroceso importantísimo, gravísimo. No se garantiza la privacidad e intimidad de esas personas, todo el tema de la visita de sus familiares, ese es un, también otro tema. Otro tema que ya ha salido, se regula expresamente que puede haber varios internamientos en el mismo procedimiento, o sea, un extranjero puede estar 20 días, ser puesto en libertad, de nuevo ser internado 20 días, ser puesto en libertad, y de nuevo ser internado 20 días y luego ser puesto en libertad o expulsado. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es un verdadero desastre. Y, como ha dicho antes una compañera, esto posiblemente es inconstitucional. Habrá que acudir al Constitucional o a los órganos jurídicos judiciales para denunciar esto. Ese manoseo con las personas extranjeras que estarán un tiempo, luego puestas en libertad, luego de nuevo internadas, luego puestas en libertad, en un mismo procedimiento. E incluso en otro tipo de procedimiento, que tampoco queda claro si el límite es 60 días por todo o en distintos procedimientos. El reglamento no es claro. La ley, entendemos nosotros que sí, el máximo de una persona que puede estar privada de libertad en los procedimientos, con los procedimientos que sea, son 60 días. El reglamento este es una cosa confusa, no deja claro este límite como tal. Las ONGs, y acabo, no tienen derecho a acceder a los CIEs, era uno de los reclamos que veníamos pidiendo para poder supervisar, para poder controlar mejor, para poder defender mejor a estas personas. No tenemos ese derecho, es un derecho individual del internado y dependerá de lo que el director quiera, el director con quien haya hecho, como se ha dicho antes, esos contratos con las ONGs o organizaciones que quieran de alguna forma intervenir o entrar o llevar adelante esa protección y esa defensa de los derechos de los internados, es una potestad que tiene la dirección del centro y en función de eso serán los que podrán entrar, serán los que podrán estar ahí. Por lo tanto, es un reglamento que totalmente rechazable, es un reglamento que más que proteger los derechos de esas personas, consolida y además introduce una serie de prácticas y una serie de poderes, de potestades a la policía que realmente hoy en día, por ejemplo, no teníamos. Y por lo tanto, merece todo nuestro rechazo.
Continua la Marina Gallés de l'Associació Catalana de Professionals de l'Estrangeria.
Bon dia. Des de l'Associació Catalana de Professionals de l'Estrangeria ja fa molts anys que venim denunciant totes les vulneracions de drets humans, sigui en el CIE o no, de persones immigrades, i estem centrats sobretot en els temes d'assessoria jurídica. Els meus companys i companyes ja bàsicament ho han dit tot. Per tant, jo ara l'únic que faré és reiterar i resumir una mica les coses que ja s'han dit. En primer lloc, vull constatar doncs, això, com ha sigut l'aparició d'aquest reglament. L'Héctor ja ho ha xifrat amb molts anys de retard. Aquesta és la primera cosa. O sigui, són pràctiques administratives que sapigueu que porten molts anys practicant-se i ara és això, s'atreveixen a posar-ho sobre paper i a sobre publicar-ho en el BOE. Per tant, és un reglament que apareix tard i sobretot, i utilitzant també termes jurídics amb nocturnitat i alevosia, perquè ja crec que ningú s'ho esperava i a sobre ens ho fan un divendres amb un cap de setmana per davant, molt mal fet tot plegat. I sobretot és això, ens apareix en forma de reglament. Ja ho sabem que teòricament habilitat per la llei, però precisament pels temes que es tracten, que són tan sensibles, doncs hauria d'haver estat regulat segurament per un, no només per una llei, sinó per una llei orgànica. En segon lloc, una altra de les coses que també ja s'han comentat és això, que sapiguem doncs, que estem parlant d'internament, però en realitat el que s'està parlant és d'una privació de llibertat. Jurídicament això hauria de ser molt diferent, el que passa és que, bueno, vist el reglament, es tracta com realment una privació de llibertat. El problema és que no es garanteixen tots els drets i altres conseqüències legals que hauria de tenir una privació de llibertat. Pels que no heu estat mai al CIE, que sapigueu doncs, què és això, què és un centre d'internament? Doncs és un lloc que teòricament hauria de ser més o menys en un règim semiobert, però bueno, és que no fa falta, intenteu entrar-hi. No? És la cosa més opaca del món, inclús si ho demanen autoritats com ara el síndic o diputats, doncs bueno, els han de donar la gran agenda i la gran visita, perquè no, és que no ho sabem si ja tenen tantes activitats per fer que no poden rebre un síndic, que no poden rebre una autoritat o que no poden rebre a qualsevol diputat. Bueno, és això, intenteu un dia anar de visita i veureu què és això, que és la cosa més impossible del món. Per últim, és això, nosaltres, bueno, malgrat tot, sempre tens esperances, perquè com ja s'ha dit, a nosaltres com a juristes ens interessa sempre tenir una norma per saber què és el que es pot demanar i què no es pot demanar, doncs vulguis o no, teníem esperances que aquest reglament aparegués i sobretot això perquè apareguessin quins drets que tenen garantides a les persones que estan allà internades i bàsicament els que a nosaltres ens més interessen, que són el tema assessorament jurídic i assistència sanitària pels companys morts, doncs no els hem vist per enlloc. Encara ens l'hem d'estudiar, perquè ja et dic que ha aparegut tot així ràpid i hem tingut 24 hores per llegir-ho, però tot fa molt mala pinta i bueno, seguirem doncs, anunciant des de la nostra associació i les altres entitats totes aquestes vulneracions de drets humans.
Vale. I ara acabo jo, des de Tanquem els CIES, explicant-vos les properes accions. Ai, perdó. Vale, el meu nom és Cristina Fernández, parlo des de la campanya Tanquem els CIES i només afegir que, d'acord amb allò que han digut els meus companys i companyes de taula, juristes, acadèmics, ONGs, des de la societat civil, continuem apostant pel tancament dels centres d'internament. Aquest reglament no legitima l'existència dels centres d'internament. Des de la societat civil no acceptem que es reguli la vulneració de drets. Aquest reglament és un vel de formalitat a la pràctica que s'està donant actualment. I pensem, i espero equivocar-me, que no canviarà la realitat material en quant als drets de les persones que estan internades. No canviarà l'existència d'aquest reglament que una persona pugui ser agredida amb unes dutxes, no canviarà els fets que venim denunciant darrerament, de que una persona pugui ser insultada pels vigilants que estan en aquest centre, per molt que aquests rebin unes formacions específiques, o que tinguin dret els interns a presentar una queixa a través del seu director. Aquest reglament, com ja han dit anteriorment els meus companys i companyes de taula, manté el model de gestió policial dels centres d'internament. D'aquesta manera manté obert l'àmbit de discrecionalitat, perquè nosaltres sí que hem pogut llegir aquest reglament, ens hem estudiat el seu articulat, us presentem aquí el nostre anàlisi amb aquest dossier de premsa i d'aquí extraiem que deixa una gran discrecionalitat al seu director. Moltes de les previsions les posa a disposició d'aquest director, que sigui una altra vegada, que continuï sent l'autoritat policial, l'autoritat última que decideixi sobre la vida i sobre els drets d'aquestes persones. Com he dit abans, també creiem que és un desenvolupament insuficient dels drets fonamentals. El que fa és només un mínim dels mínims que era absolutament intolerable que no estigués fet fins al moment, que aquest reglament porta 4 anys de retard des de que es va posar l'obligació al govern de fer-ho a la reforma de la llei d'estrangeria de 2009, i aquest 4 anys de retard no fa més que demostrar la desídia, la falta d'interès del Ministeri d'Interior per garantir els drets de les persones migrants. Té altres prioritats, i la de protecció dels drets humans sembla que no estigui entre les prioritats d'aquests governs. Com s'ha dit també, el fet de que les entitats socials puguin prestar assistència social no significa mitjançant contractes, contractacions, concerts, etc., no significa, no implica que aquestes puguin accedir lliurement als centres d'internament, que aquestes tinguin accés, que aquestes puguin denunciar el que passa, que aquestes puguin monitoritzar allò que passa dintre, sinó que és simplement una subcontractació o una externalització de serveis. Com venia dient, la societat, i des de Tanquem el CIES, i juntament amb les companyes en què compartim la taula, no volem que es reguli un règim pseudopenitenciari, pseudocarcelari, d'internament, de privació de llibertat i de privació de dret, volem que es tanguin els CIES. Com ha dit també un company, a la taula, moltes de les persones internades als centres d'internament no són expulsades. Gairebé un 50% de les persones internades no són expulsades. Si realment el govern hagués volgut acabar amb la privació gratuïta, injusta i il·legítima de drets, el primer que hauria d'haver fet hagués estat restringir les entrades, que només es portés a terme l'entrada de persones al centre d'internament que efectivament fossin, com diu el propi reglament, que fos la mesura cautelar i preventiva per dur a terme aquesta expulsió que diu la pròpia legalitat, però que des de les entitats tampoc creiem que hagi de ser el model necessari, el model que hagi de regular-se. Finalment, aquesta roda de premsa s'està fent de manera contemporània amb una altra roda de premsa que està tenint lloc a Madrid, on les entitats de la campanya pel tancament dels centres d'internament de la resta de l'Estat també estan expressant el seu posicionament. Les properes accions que proposem serà es traurà un manifest amb els extrems que s'han exposat avui en aquesta roda de premsa, que serà es recolliran adhesions i signatures de diferents entitats de la societat civil implicades directament en aquesta qüestió, i aquest manifest serà entregat a delegació del govern la setmana que ve per tal de fer palesa i la nostra posició. Aquesta tarda a Madrid hi ha una concentració davant del Ministeri d'Interior, concretament a les 7 de la tarda. I, finalment, com que entenem que l'aprovació d'aquest reglament no és un fet aïllat, sinó que està dins del marc de retallades de drets i llibertats que estem vivint a l'Estat espanyol, és un retrocés més en els drets, en les garanties de dret de les persones, juntament amb la reforma del Codi Penal, juntament amb la Llei de Seguretat Ciutadana, juntament amb la llei de l'avortament. Des de la plataforma Tanquem els CIES portarem aquest tema la setmana que ve en un acte que es farà el dia 25 de març a les 6 de la tarda en aquesta mateixa casa, a la Universitat de Barcelona, que es titula Ens plantem davant la retallada de drets i llibertat. Ens plantem significa que ens plantem d'una manera activa davant d'aquesta retallada de drets, que no estem disposades a seguir amb la veu callada, sinó que el nostre posicionament és actiu en contra d'aquestes retallades. I, finalment, convoquem a mobilitzar-nos i a sortir al carrer el dia 29 de març, a les 6:30 de la tarda, en el marc d'aquest acte convocat per una plataforma ciutadana àmplia, integrada per diferents actors socials, que plantegen la campanya de desobediència 2014 i que convoquen aquesta manifestació titulada Ens plantem davant la retallada de drets i llibertats, perquè entenem que el retrocés dels drets i llibertats de les persones migrants, en concret ara en els centres d'internament, és una cosa que ens afecta a totes. Que no podem permetre que es reguli la privació de drets, la vulneració de drets, no podem permetre que es reguli la barbària. I us deixem amb aquest vídeo on planteja el nostre plantejament. Si teniu alguna pregunta, estem disposades totes les ponents a la taula a contestar-vos.
Sí. Mira, en principi, quan heu comentat a la José de Sorracisme, que vosaltres havíeu fet una sèrie de propostes que no s'han inclòs cap, a què us referíeu? Ja sé que a banda de que voleu el tancament, però bueno, per posar-nos pragmàtics, o sigui, el que havíeu demanat que ni tan sols s'ha recollit,
era un document molt extens de propostes.
El document està penjat a la pàgina de Pueblos Unidos,
sí,
i de la de MUGAC, sí, sobre racisme, sí. I a Andalucía Acoge.
Un accés lliure, sobretot de cara als familiars, de cara a les ONGs que hi treballeu, o sigui, que hi hagués aquest control que hi ha ara de... Per exemple, perquè veig que això no s'ha recollit.
Sí, per exemple, i agafant el fil del que deien els companys, pensem que l'entrada de les entitats ha d'estar lliure i per fiscalitzar, per veure què està passant i poder denunciar, no pas per tenir un conveni de col·laboració amb l'Estat. Això és un tema principal, per exemple.
En aquest sentit, però alguna de les organitzacions que esteu aquí es plante- o alguna que conegueu es planteja establir aquest conveni?
Jo penso, bueno, no sé,
les que estem aquí no.
De les que estem aquí no, i pensem que com a entitat de defensa dels drets humans el nostre objectiu és el tancament dels CIEs. Per tant, no tindria sentit col·laborar en el seu manteniment o en les seves funcions. Sobretot sempre que sigui amb un, a través d'un conveni o d'un contracte que delimiti què ha de fer aquesta entitat, etc, etc. Com deia abans, el nostre objectiu és poder fiscalitzar i poder denunciar el que allà passa. No tenir un conveni.
I molt, molt breu. Aquesta situació que planteja el reglament com a gran novetat de que es facin convenis, que es facin contractes amb entitats, és el que ja existeix a l'actualitat. De fet, és ja Creu Roja, que està donant un servei d'assistència social, Creu Roja, que ha estat testimoni d'algunes agressions, i jo no he sentit cap declaració de Creu Roja.
I al marge d'aquestes mobilitzacions i d'aquesta denúncia, us plantegeu accions legals de cara, no sé, heu parlat de que això és clarament inconstitucional, no sé si portar-ho a instàncies superiors, no sé, des del Col·legi d'Advocats. Com ho veieu?
El problema és una qüestió de legitimitat, de que els que han de recórrer han de ser interessats o perjudicats pel reglament. I llavors, en altres reglaments hi ha hagut problemes, subtileses jurídiques en aquest sentit, perquè en teoria doncs, recursos de constitucionalitat només els poden interposar el defensor del pueblo, els diputats i congressistes, senadors, els governs autonòmics, parlaments autonòmics, etc. Quan és un reglament, un real decret, llavors sí que es pot fer un recurs contenciós administratiu, sí que estan reconeguts, per exemple, els sindicats, no treballadors. Però, clar, a corporacions de dret públic com un col·legi professional, un col·legi oficial, com ara els d'advocats, doncs no està tan clar. Llavors, home, nosaltres podem pensar que hi ha mesures que s'han de discutir i que ha d'haver una entitat judicial que esbrini la legalitat o constitucionalitat de molts aspectes del reglament. Qui ha de portar processalment això? Potser no som nosaltres, però nosaltres sí que podem convidar els legitimats partits polítics, podem fer aquesta feina d'incidència política perquè siguin ells els que siguin els portaveus d'aquesta entitat, de la societat política, de la societat civil, davant dels tribunals.
Vull dir, perquè, per exemple, sí, el síndic o diputats catalans s'hi van posicionar, o com a mínim van fer tota aquella posada a l'escena. Vull dir, no sé si insistireu en aquesta línia perquè siguin ells els que...
Insistirem en totes les línies.
Potser afegir, no només una cosa, ara que has agafat aquest fil, potser sí que és el moment de demanar a totes les persones que s'hi han posat i que s'han manifestat en contra dels TIES que facin un pas endavant. O sigui, que siguin valents i ara tenen una oportunitat, si realment podem demostrar que hi ha punts d'inconstitucionalitat, que siguin valents i que facin el pas en endavant. I en aquest cas ens posem en les seves mans la col·laboració i el poder buscar aquests textos, aquestes vies necessàries, no? Però sí que els convidem a fer.
I pel que fa al CIE de la Zona Franca, voldria saber de les recomanacions aquelles que va anunciar el jutge, d'això que s'està començant a fer. Ho dic perquè si no hi ha dotació pressupostària prevista en aquest reglament, bueno, va especificar tota una sèrie d'obres fins i tot que s'havia de fer, millor les instal·lacions, tot això.
El que ens hem trobat, que sí que valorem molt i molt positivament de les recomanacions del jutge, és ampliar l'horari de visites als familiars a la tarda. Per fi, quan vas a la tarda està pleníssim de gent, quan anaves al matí hi havia molt poquíssimes persones que podien permetre's anar fins allà a traslladar-se per visitar els seus familiars, per tant, bé, estem molt contentes d'aquest petit pas. En quant a les modificacions materials, no hem vist ni una empremta de cap voluntat de canvi. Les visites es continuen fent a través de les mampares, inclús també les dels advocats i advocades, la qual cosa és absolutament incòmoda per a cara plantejar qualsevol defensa jurídica, defensa lletrada. Tampoc sabem que s'hagin fet modificacions en el tema de les dutxes, modificacions en el tema dels lavabos, o sigui, tot continua igual. I pel que fa a aquest reglament, també el que posa en la seva, al final, en la seva disposició transitòria, és que es donarà un any per a que es compleixin les previsions materials d'allò que estableix aquest reglament. I sento, no sé si és bo o dolent convocar-ho amb tant de temps, però el 15 de març de 2015, que serà quan es compleixi aquest any, us convocarem igualment per valorar si realment han sigut capaços de complir i han tingut la voluntat de complir la seva pròpia legalitat amb aquestes mínimes garanties jurídiques que, com deia, són els mínims dels mínims per qualsevol estat de dret que es vulgui dir a si mateix democràtic o constitucional, que aquests espais de privació de llibertat hi hagin aquestes mínimes garanties.
Buenos días a todos. Yo creo que estoy convencido y lo que sé que en Barcelona hay movimientos sociales muy sólidos, muy, muy sólidos, pero defensores humanos muy sólidos aquí en Barcelona no hay.
Hacemos lo que podemos.
Tenemos un compañero ahora mismo que está en el CIE de Madrid. Este compañero tiene dos juicios. Tiene un juicio penal, estamos de acuerdo. Pero este compañero tiene un juicio social contra el Ayuntamiento de Barcelona. Yo en persona, el día 9 de junio, con su propia pareja, estuvimos a San Jaume, al ayuntamiento. Estuvimos hablando con el alcalde Javier Trias y con Miguel Esteves y con la señora Maite. Y junto con la de Seras y Manuel Andreu y Enrique. Y lo que hemos hablado con el alcalde y las promesas, todo el mundo lo sabe. Todo España sabe estas promesas. El alcalde no ha prometido unas cosas, una inserción laboral con sostre y otras cosas. Antes de desalojar la nave, y ya desalojaron la nave, lo que no podemos permitir nosotros, que este chico le deportan y no tienen derecho de deportar a este chico. Por razones sociales, este chico no, no puede estar deportando. Por esto, nosotros en el espacio del inmigrante, junto con Antigoña, junto con Tanque Malcié, lo que estamos pidiendo, que le libera este chico a Abdoulaye. En breve, si no vamos a bajar a las calles, lo vamos a liar en Barcelona. Porque no hay derecho. Y eso es racismo que está diciendo los defensores de los humanos. Si te acordáis, hemos concedido muchos sitios cuando ha venido el Mutua Ruter, el relator de la ONI. Ni se quieren, no le quieren dejar para que visite la nave. Y muchas cosas. Por esto yo digo que aquí no hay defensores de derechos humanos. Lo que hay es unos mercenarios fabricados por el Ayuntamiento de la Generalidad. Es lo que hay aquí. Pero lo que tenéis que hacer, tenéis que cambiar la manera que estáis andando. Los derechos, los defensores de los derechos humanos de Barcelona no están andando un buen pie. Se tiene que cambiar cómo están caminando. Y los compañeros de Tanque Marcial son muy grandes luchadores, de verdad. Tanque Marcial tienen un mérito muy grande. ¿Dónde están los entidades que colgan los medallas en los desalojos de los asentamientos? ¿Dónde están? Es lo que estoy preguntando. ¿Dónde están estos entidades? No están, pero Tanque Marcial, aunque sea duro, gracias.
Gracias. Bé, alguna pregunta més? Doncs si no hi ha més preguntes, si us sembla, ho deixem aquí. Si voleu que us enviem el dossier de premsa en format electrònic, podeu passar al nostre correu amb vosaltres?
Sí, igual.
Sí. Deixem l'email de contacte. Exacte, deixem. I si alguna persona aquí present o entitat està interessada en adherir-se en el manifest que traurem demà i que per presentar-lo davant de delegació del govern, doncs també podeu deixar el vostre contacte aquí a la taula. I moltíssimes gràcies per la vostra assistència
i seguirem fins a on calgui per denunciar aquestes vulneracions de drets humans i aquestes regulacions que ens fan absoluta vergonya.